Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa 121... A més, desitjant que aquesta entrada al nou any, a l'any 2014, hagi estat la millor possible i que ens doni l'empenta suficient per afrontar els nous reptes, les noves il·lusions, perquè les hem de tenir. Una abraçada molt forta i us desitjo un feliç any nou a tots. De part d'un servidor, Francesc Callau, i també en nom de tot l'equip, que fa possible aquest programa Blau Marí. Per tant, desitjat el feliç any nou, us plantegem un programa divers. L'iniciarem parlant amb Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, que ens parlarà sobre el projecte Observadors del Mar. Tota una mena de xarxa de voluntaris a la costa catalana. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentó ens explicaran què vol dir esgotar i també ens explicaran com preparar de la millor manera possible un besuc de palangre. A l'acordió del grumet, els balears, ja t'ho diré, ens visitaran amb el seu tema Sal i dolçura. L'Eric Tarré serà el protagonista de la secció del Norai, fundador del portal d'informació nàutica panoramanautico.com. A Plàncton sabrem el que és un ficoscop de la mà de la biòloga Aurora Requena des de Plàncton. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ha anat a trobar l'arbre pla del Museu Marítim de Barcelona, que ens explicarà i ens parlarà del planetari digital. Per tant, és el contingut del nostre programa d'avui. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, per renovar-nos aquesta confiança que ens doneu setmana darrere setmana. I benvinguts al Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I avui en el programa Blau Marí volem emprendre i que ens expliquin un tema d'interès ciutadà a la costa i en el litoral català. Estem parlant del projecte Observadors del Mar. Per fer possible aquesta explicació hem contactat amb el senyor Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, per tal de que ens expliqui una mica en què consisteix. Senyor Garrabou, benvingut al Blau Marí, moltes gràcies.
Hola, bon dia a tothom.
Quan parlem d'aquest projecte, Observadors del Mar, el títol, la frase, la paraula, ja és molt àmplia, no?
Sí, es tracta d'un projecte que abarca moltes temàtiques sobre els problemes ambientals de la Mediterrània i en el qual volem donar a conèixer quins són aquests problemes a la societat i no només explicar les males notícies, sinó també donar bones notícies per intentar que la gent pugui participar, es faci seu al mar i els problemes ambientals i ens pugui ajudar a resoldre els problemes que tenim actualment.
En la presentació que vostès tenen a la web, parlen de 25 segles de navegació, de 370 milions de quilòmetres quadrats que representen 2/3 parts de la superfície del planeta, però també parlen i expliquen de que és una extensió encara poc coneguda, no?
Bé, de fet, el mar és blau per tothom, la superfície del mar amaga moltes coses sota, i el que nosaltres ens dediquem és intentar saber el que hi ha sota d'aquest mar blau que ens acompanya des de fa tants segles.
Per tant, estem parlant de seguir investigant i seguir averiguant què és el que succeeix en el seu fons, no?
Sí, exactament. El que hem constatat durant aquests darrers anys o aquestes darreres dècades que ens hem dedicat a la investigació és que s'estan produint canvis molt importants en el funcionament dels ecosistemes. Aquests problemes de funcionament en els ecosistemes marins té conseqüències per nosaltres, per la nostra vida diària. Per exemple, estem parlant de la pesca, estem exhaurint els recursos, estem modificant les condicions de físico-químiques de l'aigua, i això té conseqüències també a la qualitat de les aigües en les quals els banyem, en les quals nosaltres ja genera, per exemple, tota la indústria del turisme. I nosaltres, en tant que investigadors, o la investigació, el que intenta aportar són solucions en aquests problemes que estem observant.
Perquè, clar, avui en dia, amb tota la feina i tot el treball i la tasca que s'està desenvolupant des dels organismes oficials, no n'hi ha prou.
Bé, un dels problemes que nosaltres constatem és que la nostra capacitat per observar, precisament, està limitada pels recursos que tenim, tant en termes humans com en termes financers per bellugar-nos al llarg de la costa. Llavors, una de les solucions que nosaltres estem apostant és per que la ciutadania ens ajudi a fer observacions sobre l'estat de les nostres costes, de manera que nosaltres puguem recollir amb el seu ajut aquesta informació i poder donar una informació molt més, fer uns anàlisis molt més detallats i molt més fidels a la realitat dels que podríem fer ara.
Per tant, aquest Observadors del Mar es tracta de recollir les col·laboracions de voluntaris o de gent interessada en l'àmbit de la mar i la investigació.
Sí, el que a través del portal d'Observadors del Mar, el que nosaltres volem fer és, com repeteixo, informar sobre aquests problemes, perquè molt sovint la ciutadania tampoc n'és conscient de quins són els problemes i quina és la gravetat dels problemes que afecten les nostres costes. Aquesta és el primer gran prioritat del nostre portal d'Observadors del Mar, de manera que la societat se'n doni compte de que realment tenim un problema i es puguin preguntar què és el que poden fer. I aquí també el portal els ofereix eines de sobre quina poden ser les seves aportacions per resoldre aquests problemes.
Com es posa en marxa tot aquest procediment? És a dir, és el voluntari o és la persona interessada en col·laborar que es posa en contacte amb vosaltres? Vosaltres teniu una sèrie de gent ja coneguda i col·laboradors habituals que fan aquesta tasca? Com es fa?
De fet, el projecte aquest neix una mica per divers la sinergia de diferents factors. També el fet de que hi ha gent que, per exemple, pescadors submarins o escafandristes o pescadors de canya o gent que va amb caiacs, que constaten una sèrie que ells també, per la seva, el seu contacte quotidià amb el mar, constaten que hi ha una sèrie de fenòmens que estan passant. Aquesta gent sensibilitzada ha contactat amb diferents investigadors. I això genera un diàleg entre els usuaris del mar i els investigadors. I a partir d'aquí la disponibilitat de noves eines com a internet ha possibilitat el desenvolupament d'aquest portal que permet a tota persona que estigui interessada en conèixer i a col·laborar amb el projecte doncs informar-se, i nosaltres oferim un panell de diferents projectes en els quals la gent, segons les seves afinitats o la seva disponibilitat o el seu tipus d'activitat amb el mar, pugui aportar informació.
Informacions relatives a qualsevol cosa estranya que puguin veure o també dades de normalitat?
Bueno, de fet, el que pretenem aquí no és només que informin de coses estranyes, sinó el que pretenem és precisament recollir informació per saber exactament quin és l'estat i poder definir que, amb les informacions que tenim anteriors, més les informacions que estem recollint, quins són els estats normals i cap a on poden anar les coses.
Ja teniu molts punts d'informació a nivell del litoral?
Actualment, em sembla, si no vaig errat, tenim més de 2.000 observacions realitzades i uns 390 usuaris registrats.
Parlem d'alguna cosa en concret, perquè entre altres dades hi ha el tema de la qualitat de l'aigua, per exemple, o l'alerta de les meduses, però hi ha temes una mica més curiosos com l'avistament de peixos invasors, o el tema de les gorgones. Parlem de temes en concret en cadascun d'aquests.
Doncs, per exemple, amb el tema de les espècies invasores, de fet, són espècies que estan entrant a la Mediterrània pel canal de Suez, des de l'obertura del canal de Suez en els segles passats. Hi ha una entrada d'espècies tropicals que algunes d'elles estan colonitzant la Mediterrània. Llavors, el que ens trobem és que des de les costes d'Egipte, aquestes espècies de peixos, per exemple, però també de meduses o també d'algues, estan invadint progressivament o colonitzant progressivament la Mediterrània. No totes aquestes espècies arriben a arribar en grans quantitats. De vegades és un o dos individus que arriben a les nostres costes. El problema és que algunes d'aquestes espècies, un cop instal·lades, sí que poden desenvolupar-se massivament i provocar canvis molt profunds en els ecosistemes. Per exemple, hi ha una espècie de peix que els cigànids, que s'han esdevingut actualment una de les espècies més pescades a les costes d'Egipte i a les costes turques, per exemple, que no existia fa 50 anys, no, ningú el coneixia.
Gorgònies en perill.
Sí, Gorgònies en perill és un projecte que està relacionat amb un dels paisatges que més aprecien els submarinistes aquí a les costes mediterrànies, que són les gorgònies són animals, de fet, que tenen unes formes de creixement arborescents que poden arribar fins a un metre d'alçada i són molt amb colors molt vistosos i la gent quan fa submarinisme aprecia molt. I malauradament aquestes espècies en els darrers anys han estat patint fenòmens de mortalitat massiva que vindrien a ser com incendis al fons del mar, és a dir, la imatge que un pot tenir després d'observar aquests esdeveniments de mortalitat massives com quan un està en un bosc i que l'ha vist tot verd i que quan torna i ha passat un foc està tot cremat, doncs exactament al mar passa exactament el mateix. Tots els colors d'aquestes gorgònies desapareixen i només veiem els esquelets de les gorgònies. I per això ens interessem a saber si aquests esdeveniments de mortalitat massiva amb quina freqüència es donen, a on es donen, a quines fondàries es donen per intentar comprendre aquest fenomen.
I esponges amenaçades, per exemple.
Sí, de fet aquí estaríem parlant exactament del mateix fenomen, d'aquestes esponges que també són organismes sèssils que viuen agafats a les roques, que filtren l'aigua i que tenen aquesta capacitat de netejar les aigües i que atrauen també una forta indústria turística del submarinisme, doncs estan afectades per aquests fenòmens de mortalitats. Aquests fenòmens de mortalitats, la causa a la qual estan lligades o la que hem vist que es relacionen és amb els augments anòmals de la temperatura. I com bé sabeu, estem immersos en aquest procés de canvi climàtic i el mar no està exempt d'això i estem observant una pujada de les temperatures significativa en aquests darrers 30 anys.
Si algú del que ens escolta està interessat en col·laborar amb vosaltres, com ho ha de fer?
Doncs simplement ha de visitar la plana web d'Observadors del Mar, que em sembla que podeu donar el link vosaltres directament, però si no són www.observadorsdelmar.es i en allà trobarà les explicacions pertinents per poder posar-se en contacte amb nosaltres o començar ja a participar en algun dels projectes dels que proposem.
Senyor Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta xarxa d'Observadors del Mar cada vegada sigui més àmplia i els permeti pues, dur a terme pues, totes aquestes tasques i aquestes investigacions que moltes vegades els recursos no permeten. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que ens veiem aviat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Entrem de ple en la secció de l'enciclopèdia de l'argot mariner, per tant, això vol dir que hem de dependre alguna cosa, el funcionament, el significat d'alguna cosa. I com que ens dediquem a la mar, anem a saber pues, d'alguna de les funcions que es fan a dalt d'una barca, d'una embarcació. Rafael Martí, Joan Argentó, gràcies per vindre novament. Com esteu? Bé?
Bé.
Bé.
Sempre esteu bé. Aquí sempre esteu bé. Sí. Escolteu, avui de què ens parlareu?
D'esgotar.
Esgotar. Quan s'esgota en una barca? Vèrem.
Quan hi ha aigua.
Quan hi ha aigua
esgotar
a dins.
Esgotar vol dir traure l'aigua de dins de la barca.
Teòricament no n'hauria d'haver d'aigua dins d'una barca.
Sí, sempre n'hi ha. Una mica.
Home, parlem de l'antiguitat, que tot eren barques de fusta i eren molt velles també, i es feia, no la feien, la trobaven feta ja, i entrava molta aigua a dins, i sempre havia d'haver un xiquet en una galleta, un balde i una sàssola, diuen. I era una cosa com un...
Un recollidor, però tapat, com un recollidor de sura, però tapat.
I s'havia de traure tota l'aigua, perquè té de dins...
I anar posant el pobal o la galleta, no?
I de posar la mà.
I ara, pues, ara això ja ha passat de moda. Sí. Les barques són de plàstic, que també en van a pique, sí. I ara tots són bombes ja electròniques.
Perquè, clar, hem de partir de la base... Sí. De
I entremig vam tindre la bomba manual, també, de mà. Les bombes de mà d'esgotar. Sí.
Perquè, clar, hem de partir de la base de que molta aigua dins d'una barca pot fer que s'enfongui, no?
Sí. I pot
però ara ja portes...
I com entra? Per on entra l'aigua?
Per les juntes de les taules de la fusta.
Molt bé, sempre es anava colant una miqueta.
Peleje també, peleje sempre goteja una miqueta, alguna goteta d'aigua.
I s'havia d'anar sempre una mica en compte, no? Sí. D'agafar i anar traient a poc a poc aquesta aigua. Era una funció diària, no? Això,
sí,
doncs?
Sí. I treballant-ne que a dins, perquè les barques eren molt menudes i així mig mal. I dins sempre... entrava aigua i a la tarda quan arribaven a port i això pues, hi havia un xiquet i en aquell era el que s'havia de cuidar d'esgotar la barca. Que
el tampoc, xiquet de bordo, doncs.
Sí, sí. Que tampoc eren molt grans les barques.
I els bots sense coberta, pues, bueno, normalment sempre n'hi ha allà dins quan xorraves la sàrcia, la mateixa sàrcia que xorraves i et portava l'aigua, que estava dins i també esgotava els bots.
I ara comenteu que ara això no es fa.
No, bueno, no, a les barques grosses...
Ara ja... en automàtic hi ha que una boieta que ho porten tots, que encara que hi ha dos pobals d'aigua, ja, ja s'engega i ho trauen.
S'engega i ho trau de manera electrònica.
Sí. Igual que a casa en una boia d'un depòsit de l'aigua del vàter, doncs igual portes allà. Portem unes boietes i unes boies, igual. Quan arriba, si hi ha una miqueta d'aigua, s'engega i ho trau en seguida.
Sí,
sempre estan seques ara les barques.
Sí, i quan hi ha un percance o altre, pues la bombeta funciona i la barca pica. Doncs
pues avui hem après què vol dir la funció d'esgotar en una barca, que és o de traure l'aigua de dins de l'embarcació. Rafael, Joan, moltes gràcies. Fins d'aquí una rata.
Adéu.
El ranxo a bord.
Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, anem a emprendre l'apartat gastronòmic. Avui, com sempre, amb els nostres cuiners particulars, Joan Argentó i Rafael Martí. Benvinguts, novament. Avui, quin és el plat mariner que ens explicareu com preparar?
Pues avui, com que ara hem armat el palangre, avui farem besugo a la planxa.
O rostit. Molt bé. Però ha de ser un besugo de palangre, doncs.
Uns besugos que fan més o menys un pam.
Per tant, ja comencen a ser macos.
Més
no estem parlant de besuguet ni el besugo que es fa al forn, no? Un terme mig.
agafarem dos besugos per cap.
Sí, ara
los obrirem, los ho traurem la tripa i no els escatarem.
Ah, ep, això és...
Sense
els escatarem, eh?
No, sense, en tota l'escata. Lo salarem ben salat, i el posarem a la planxa. I pues, uns 10 minuts a vigilar.
Enrostir una vegada o dos.
El vescut.
És a dir, podem posar-ho a la planxa o a la
gra...
Lo tombem, no cal patir massa, que tira l'escata i no es crema,
no es crema
la carn.
Dins, no es cremarà.
Perquè si l'escatem, no se cremarà la carn i encabat amargueja. I en l'escata, quan lo tindrem cuit, lo posarem al plat i només agafant tota l'escata mos saltarà en
tot,
massa.
La pell i tot.
Com
I
si fos una crosta, saltaran les escates i la pell.
La carn blanca.
I quedarà la carn blanca i...
Però clar, per això hi hem de posar sal abundant, no?
Sí, ja ho
perquè la sal no penetra dins de la carn.
Si no, quedaria dolç.
El tindre l'escata i tot dient això, doncs... Pues. I és un plat boníssim.
Es pot fer igual a la planxa que rostit a la graella, doncs.
Sí, igual.
Si tens brases amb brases i si és a casa que tenim los focs estos... d'inducció i tot això en una graella d'enquelles i queda
perfecte.
Boníssim. Bueno, una goteta d'oli de la collita
De la collita, no? D'oli bo, extra-verge, d'oliva. Perfecte.
I això, pues, boníssim. Un sopar o un dinar
boníssim.
Bo.
Pues,
i barato.
Clar, i per a poder fer això, pues, lo besugo ha de ser una mica de mida perquè no se mos desfaga.
I mitjanet igual és bo.
Molt bé. Pues bueno, avui rostida de, o un besuguet, o un besugo, no? Besugo de palangre, rostit a la sal, podríem dir, no?
Perquè és a la sal.
És una fórmula perquè mos quedi tot encrostat, tota la pell encrostada, i saltin les escates que no haurem tret prèviament. Doncs molt bé, Rafael, Joan, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
L'acordió del grumet.
I a l'acordió del grumet ens arriben els Ja t'ho diré des de ses illes i aquest Sal i dolçora.
Una verge que vola sempre brilla, cada dia despertes enredat amb els llençols. Vas ser un que dibuixa una mirada molt tendra. Em tornaria loco, mai no voldria perdre. We'll be right back. sal i dolçura.
El Norai.
I avui en el nostre programa us volem parlar d'una web de referència a nivell nàutic, i no només a nivell català, sinó a nivell nacional. Estem parlant de panoramanautico.com. Per parlar i que ens expliqui tot el que cal saber sobre aquesta web, sobre aquest portal, hem convidat al programa a l'Èric Tarrés, que és un dels cofundadors d'aquest portal. Èric, benvingut al Blau Marí. És un plaer donar-te la benvinguda.
Hola, Francesc, què tal? Com anem?
Pues volem que ens ajudis a conèixer una mica millor pues tota aquesta feina que heu fet i que, pel que tinc entès, tots aquests projectes que teniu al voltant d'aquest portal dedicat al món de la nàutica, no? Parlàvem de que és un portal de referència a nivell de tot l'estat, no només a nivell d'aquí de Catalunya, no?
Sí, efectivament, Francesc. Mira, nosaltres, que venim, en definitiva, del camp de la premsa escrita, en un moment donat ens vam plantejar, quan les coses anaven mal dades, de crear un nou mitjà una mica amb els temps. I en aquest sentit, doncs, els socis d'aquesta iniciativa vam apostar, diguéssim, per l'audiovisual. L'audiovisual a internet, que és, diguéssim, la manera que en aquests moments es mostra com més massiva la manera que té la gent de buscar i informar-se sobre les seves aficions. El primer que fem, com tots sabeu, és anar a internet i preguntar i buscar, vaja, tot allò relacionat amb les nostres aficions. En aquest cas, nosaltres ens dediquem a la nàutica i la gran aportació que fem des de panoramanautico.com és que els nostres continguts nàutics els fem mitjançant el vídeo. El vídeo és el format rei, creiem, en el món d'internet.
Per tant, estem parlant d'una reconversió d'objectius en època de crisi, no?
Total, total. Ens hem hagut de reinventar i la veritat és que està sent molt satisfactori perquè treballem amb el que més ens agrada, que és la nàutica esportiva, sí, com deia, i la veritat és que treballar fent vídeos sobre temes que t'apassionen del món de la nàutica és molt agraït, és molt agraït.
Com arribeu a la conclusió de que hi ha un buit en aquest sector i que la nàutica esportiva necessita d'un portal de referència on la imatge en sigui el principal eix comunicador?
Mireu, tots els sectors necessiten mitjans de comunicació, doncs, per expressar-se, per promocionar-se i per donar, bueno, per donar a conèixer el que fa, no? En aquests moments, nosaltres creiem que l'oci ja no és únicament mirar la tele o llegir un llibre per dir alguna cosa, sinó és posar-nos davant de l'ordinador i mirar allà a la xarxa de tot allò que ens agrada. I no hi ha res més immediat i més empàticament positiu respecte a la teva afició que mirar unes imatges que es mouen. Llavors, nosaltres, això, n'érem molt conscients que aquest canvi d'hàbits en la societat i vam veure que dins del món de la nàutica, doncs, aquesta oferta no hi era. Tot es basava fonamentalment en la premsa escrita, com bàsicament a tot arreu, i faltava aquest nou mitjà a la nàutica. Llavors, diguem-ne que la mar, el mar dona per molt a nivell d'imatges en moviment, a nivell de vídeo, dona per molt, és molt agraïda, i creiem que el sector també necessitava, el sector també, quan dic sector, dic també, a més dels aficionats, també dic la indústria. La indústria també necessitava un canal nou per expressar amb imatges tot allò que vol informar en els seus aficionats, en els seus clients. I això és el que estem fent des de Panorama Nàutico, connectar la indústria amb els aficionats.
Vosaltres esteu presents a tots els principals i més importants esdeveniments de nàutica esportiva que s'hi donen arreu de la costa espanyola, no?
Sí. Panoramanautico.com és una plataforma que, a més, diguéssim, d'oferir imatges esportives de regates que es realitzen a tota la costa espanyola, gràcies als acords que tenim amb la Real Federació Espanyola de la Vela, amb la mateixa Federació Catalana de la Vela i amb altres entitats, també, diguem-ne, que donem aquesta vessant informativa tècnica que tot aficionat a la nàutica ha de saber. La persona que tingui un barco, o que sigui tripulant d'un barco, o que navegui, faci vela lleugera, està àvida, diguem-ho així, d'informació sobre productes i sobre competicions. Això és el que fem. I de fet, això ho podem fer gràcies a cada dia una major comprensió de la importància dels audiovisuals en el món d'internet, i gràcies, diguéssim, també al recolzament dels clients, que són els que ens impulsen a que aquest projecte tiri endavant.
Per tant, per a la gent que ens escolta, què hi pot trobar quan us busca a internet o quan hi posa panoramanautico.com i prem la tecla per fer cap al vostre portal? És a dir, què li oferiu? Quins continguts li oferiu?
Nosaltres, quedi clar, els nostres continguts sempre estan enfocats a la nàutica esportiva. La nàutica esportiva té dues vessants: la pràctica de l'esport, les regates, per exemple, i tot el que sigui la relació amb el món de la indústria nàutica. És a dir, els aficionats podran veure molts vídeos de regates que es realitzen per tota la península Ibèrica, molts vídeos de les regates del cap de setmana, les grans regates oceàniques, doncs també punxem les imatges perquè les puguin veure a través del nostre web, però també podrà conèixer els intríngulis, les noves ofertes, els nous models de barcos que es presentin. Nosaltres també fem els nostres propis tests dels barcos, dels vaixells, els provem, arribem a conclusions, parlem de l'actualitat dels ports, parlem de bricolatge, parlem inclús de turisme nàutic. Vull dir que també tenim, per exemple, una assessoria de legislació nàutica, que també és molt, molt seguida, no? Vull dir que tot el que tingui a veure amb la nàutica esportiva d'aquest país, des de temes tan farragosos com la legislació que deia, fins a proves de mar dels últims models que apareixen al mercat. Vull dir, tot això està ben estructurat en una pàgina web, i que recordem que el propòsit d'aquesta pàgina web és precisament oferir el 80% dels continguts amb imatges i la resta, doncs, per escrit.
Quina és la repercussió que ha tingut des del naixement fins ara?
Estem molt contents perquè hem fet forat. Hem de pensar que som l'única oferta en aquest país, parlo de l'estat espanyol, que pot oferir aquesta amalgama de vídeos fets internament. No són vídeos, molts vídeos que ens venen donats, però molts vídeos els fem nosaltres mateixos, perquè nosaltres som alhora també productora. I, esclar, que un mitjà de comunicació tingui una productora incorporada és un luxe que no tothom pot tenir. Per tant, nosaltres fem els nostres propis continguts, mitjançant el vídeo, desplacem els nostres equips a les regates, i, és clar, això és una informació de primera mà, que, clar, vulguis o no, això l'aficionat que ens visita, doncs, ho nota, informació de primera mà, que, lògicament, fresca, feta per nosaltres. Hem de tenir en compte que l'atractiu del vídeo, de les imatges a internet, és una cosa que va increixendo i que és una cosa imparable.
Eric, tinc entès que teniu projectes de millora de tot aquest portal, no? És a dir, que heu vist què se'n pot traure d'aquest sector, és a dir, què és el que podeu oferir, i ja, tot i el poc temps que porteu funcionant, ja esteu treballant per millorar aquest producte.
Doncs sí, Francesc, no ens podem queixar de l'èxit que estan tenint i això es tradueix, doncs, per exemple, el projecte més immediat, per exemple, és el redisseny de la pàgina web que ara, el passat novembre, vam celebrar que estàvem ensufats a la xarxa fa un any, fa un any que estem ensufats a la xarxa, i per tant ara toca renovar i, diguem-ne, fer més eficient la nostra pàgina web, el nostre suport, perquè, esclar, la informació audiovisual que tenim en aquest suport és ingent. Per tant, els motors, tota la programació informàtica, tot l'aspecte servidors i la rapidesa amb què volem que es vegin les imatges obliga a una evolució tècnica important. Llavors, per fer això, aprofitem també, lògicament, per fer un redisseny de la pàgina en la qual la nostra idea, la nostra voluntat de ser la referència, com ja som, de vídeos en aquest país, es veurà encara més manifesta.
I afegireu algun contingut nou? Teniu pensat posar-hi alguna novetat?
Sí, de fet estem desenvolupant encara més algunes seccions. Creiem que és molt interessant que us podem dir que, per exemple, la legislació nàutica és molt important a la nostra web. Per exemple, hi ha un apartat de la web que es diu Web TV. Allà hi ha una secció que tindrà vida pròpia que es diu Yacht Brokerage TV, que consisteix a oferir l'extensíssima oferta que hi ha de vaixells d'ocasió que hi ha en aquest país per les circumstàncies econòmiques actuals a l'exterior. Obrirem a l'exterior, en altres països, diguem Emirats Àrabs Units o diguem Rússia, per exemple, i des d'allà molt el públic d'allà podrà conèixer a través del nostre portal l'extensíssima gamma de barcos d'ocasió que hi ha en aquest país, però fet amb un suport innovador que és el vídeo. En comptes d'ensenyar fotografies, nosaltres ensenyarem el vídeo del barco que es ven, que per això som una productora.
En definitiva, una manera més, una eina més, la de panoramanautico.com, de difondre, de divulgar i de promocionar la nàutica esportiva, no?
Ara has donat en el punt clau del tema, Francesc, perquè en els nostres clients nosaltres el que els hi volem dir és que panoramanautico.com és una eina que ha de poder ajudar a sortir el sector de la situació en què es troba. Per una part, som mitjà de comunicació, això és cert, i per l'altra banda també donem això, unes eines, mitjançant el vídeo, perquè la indústria d'aquesta activitat tan important que pot arribar a ser, si volguessin les autoritats, prosperi. Llavors, diguem-ne que aquesta és una plataforma és un meeting point, si podríem dir-ho així, és un meeting point entre l'aficionat i les marques.
Eric Tarrés, cofundador de panoramanautico.com, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per aquest any que fa poques setmanes que acabeu de complir i des d'aquí pues, tot el nostre recolzament i tots els nostres ànims per tots aquests projectes que esteu treballant i que teniu decidit emprendre en aquestes noves etapes. I el que comentaves, entre tots hem de fer bullir l'olla i promocionar aquesta activitat i aquesta mar que tantes possibilitats ens dona el país i que encara tant de marge ens dona per poder aprofitar, no? Aquest seria un dels temes també, hi ha molt de marge, no?
I tant, en aquest sentit, Francesc, dir-te que el teu programa és molt, molt interessant que estigui en antena. Jo també et recolzo en aquest sentit, vull dir, tirem endavant tots plegats i creiem que la nàutica esportiva té molt recorregut. Tots hem de posar de la nostra part i les autoritats, evidentment, també, però hi ha coses que són imparables, vull dir, la nostra passió per la mar, Francesc, ens fa imparables i, bueno, tot sigui pel desenvolupament del sector.
Eric, moltes gràcies i endavant.
Moltes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, benvinguda a Plàncton, com estem?
Molt bé.
Avui toca ciència, la ciència a casa. Avui ens parlaràs de ciència i innovació, no?
Efectivament, avui us portem un projecte de ciència i innovació.
Bueno, doncs com sempre, igual que vam fer el dia que vam parlar dels followers, pues avui també volem que ens expliquis el que és això del fitoscop.
Això mateix, avui us portem el fitoscop. Sona bé, no? M'agrada el nom del fitoscop. Bueno, és un projecte que està duent a terme a l'Institut de Ciències del Mar, vale? I un grup de recerca que es diu Phytoptics, que pertany a l'Institut Alfred Wegener, o més o menys perquè això és alemany, que és l'Institut per a la Recerca Polar i Marina d'Alemanya. Són les principals institucions del projecte. I bueno, què és fitoscop, no? Amb aquest nom igual no es ve res al cap. Doncs bueno, és ni més ni menys que l'estudi del fitoplàncton. Del plàncton. És a dir, bueno, el fitoplàncton és com tot aquest conjunt de bacteris i d'algues microscòpiques que viuen surant al mar sense un rumb fixe i que són capaces de fer la fotosíntesi, com les plantes que tenim a casa. Si us recordeu una miqueta el tema això de la fotosíntesi, no? És el procés aquest que fan servir aquests organismes per obtenir energia, fan servir la llum del sol i el CO2. I de fet, degut a aquesta reacció, el fet d'agafar el CO2 per atreure l'energia, que els oceans i els mars són considerats els veritables pulmons del planeta, és a dir, perquè són capaços d'absorbir gran quantitats de CO2, del diòxid de carboni, que són dels gasos que ajuden a l'efecte hivernacle i que generem, bueno, que com ja sabeu, generem constantment amb la nostra activitat diària. Així que són molt importants aquestes petites i microscòpiques algues. I bueno, com podem imaginar, són moltes i diverses les espècies que conformen el plàncton i es desconeix bastant de la seva diversitat. A més, aquest conjunt d'algues poden arribar a ser perjudicials per l'home. I com? Bueno, ja hem parlat aquí algun cop de les marees roges, que eren, si recordeu, són aquestes floracions d'algues.
I els mugílids, no?
Perfecte. Pues aquesta, recordeu quan vam parlar d'això, que arribava un moment que per les bones condicions de temperatura començaven a créixer, a reproduir-se, formant aquestes grans taques. I en el cas de les marees roges tenien aquest component tòxic per a nosaltres, neurotòxic, i bueno, clar que no ens mengem directament les marees vermelles, però bueno, com els organismes filtradors, com poden ser els musclos, se les mengen i les acumulen, i per això pot arribar a ser tòxic per a nosaltres. I és per això que aquest tipus de projectes són molt interessants, perquè ens ajuden a saber quines algues conformen el fitoplàncton i saber en profunditat com es relacionen amb altres organismes i també saber si d'alguna manera poden interaccionar negativament amb nosaltres, no? Amb el
ser
humà.
Perquè clar, sobre el fitoplàncton suposo que deu haver coses que encara es desconeixen.
Efectivament.
Encara no se saben, no?
Per això aquest projecte el que vol és una mica pensar a escala global, val? A escala a nivell mundial, que per això faran, per a saber, el que volen saber a nivell mundial és com a grans trets com es distribueixen els grups que conformen el fitoplàncton, i per això ho faran servir imatges de satèl·lit, però també volen estudiar a nivell local. I a nivell local i tenen un projecte, part del projecte el desenvoluparan a la Badia dels Salfax, al delta de l'Ebre. I bueno, nosaltres, que ja sabeu que més o menys solem estar per aquí, vam poder tenir l'oportunitat d'anar a ajudar-los una setmana a la seva tasca, i vam poder veure com la gent, com els alemanys, anaven a agafar mostres d'aigua. Si no recordo mal, cada 15 minuts havien d'agafar una mostra d'aigua, dia i nit, una cosa bastant...
Dia i nit, cada 15 minuts agafen mostres d'aigua.
Sí, recordo que 15 minuts, crec que era 15 minuts. Bueno, cada constantment, com aquell que diu. I perquè per saber, sabem quines espècies d'algues es podien trobar. I després també vam poder veure una mena d'avionetes, no, avionetes, que es diuen vehicles aeris no tripulats, que anaven fent vols per sobre de la badia, i també feien servir els gliders dels que hablàvem l'altre dia,
els
que recordeu
gliders,
molt bé,
eh?
D'aquests vehicles autònoms submarins, una mena de torpedes, així.
Més no tripulats, tampoc.
No tripulats, no. Això fa una mida d'un metre i mig, o així, o més llargs, ahí no entra ningú. I amb això, amb aquests tipus, tant aquests vehicles no tripulats, tant els aeris com els submarins anaven a agafar mesures de les propietats òptiques de l'aigua, del color, de la concentració de determinats components. Així que, bueno, la idea d'aquest estudi, com veieu, és com molt transversal, no? I, bueno, estudiant tot plegat, què ens encontrem a l'aigua, quin tipus d'espècies encontrem, i també mirant quines característiques concretes òptiques té l'aigua en aquest moment, doncs, pues, bueno, això els científics es trauran les seves conclusions i després ens ajudarà, ens facilitarà la tasca de saber si podem tenir algun bloom, algun aflorament d'algues que puguin ser nocives o no, i poder, sobretot, preveure aquestes coses, no? Poder preveure amb temps per si s'ha de prendre algun tipus de mesura.
Clar, són projectes que pareixen petits, però...
Són petits, però són molt importants. A més, és com a poc, amb aquest tipus de projectes, bueno, pues, van donant claus per a poder gestionar espais com podrien ser les badies, que són així mig tancats, a més, òbviament, d'ampliar el coneixement sobre els organismes del mar, que, bueno, realment ens queda molt de camí per recórrer.
Pues, bueno, ho hem conegut millor, aquest projecte, el projecte del Fitoscop. Hem vist també, pues, que s'han fet algunes proves a la zona del Delta de l'Ebre, que ja heu estat col·laborant també directament. Per tant, avui a la Ciència en Casa, a la Ciència a Casa, pues, hem conegut això, una mica l'estudi
del
fitoplàncton. Aurora, hasta el próximo programa. Moltes gràcies.
Adéu.
L'Arjau.
I ara és el moment que el Manel de Ramon ens atansi al tema del planetari digital. Ha anat a cercar l'Albert Pla al Museu Marítim de Barcelona.
Doncs bé, aquí som una vegada més, efectivament, en aquest apartat cultural de l'Arjau per parlar de tot allò que fa referència a l'activitat marinera des del món de la cultura i d'altres temes que desperten interès dels ciutadans i ciutadanes. Anem a parlar avui d'un planetari, familiar que des del dia 7 es pot visitar al Museu Marítim de Barcelona. Per parlar d'aquest tema parlem precisament amb el responsable d'aquest planetari del Museu Marítim, Albert Pla. Què tal? Benvingut. Hola, què tal?
Hola, benvingut. Bon any.
Anem a parlar d'aquest planetari familiar, un planetari digital. Explica'ns una mica com arriba i per què.
El planetari digital és la innovació, perquè els planetaris fins ara eren optomecànics, és a dir, que eren forats fets en la cúpula que permetien els estels, però no permetien associar el vídeo i associar les noves tecnologies. I llavors nosaltres hem desenvolupat un planetari i l'instal·lem en el Museu Marítim amb la idea de que puguem anar molt més enllà del planetari i poder creuar imatges del mar, imatges del cel, dels navegants, etcètera. Aquesta és la idea.
Perquè, evidentment, ho anàvem a dir, aquest programa sempre és dedicat al món de la mar, de la pesca, i aquest planetari fa referència a aquests camins que, a través de les estels, de les constel·lacions, siguin els mariners per anar d'un port a l'altre.
Exacte. Aquest és el valor afegit, perquè és un planetari digital que pot fer-ho tot, però el que passa és que l'hem especialitzat. I llavors l'hem convertit en un planetari que pot fer elements de cartografia, que pot fer càlculs, que pot fer, doncs, inclús rectes d'alçada. Això no és tan familiar, però serveix inclús per gent de la universitat. És a dir, que permet tot el ventall possible en el món de l'astronomia i associat a la navegació.
Una associació a la navegació que, a més, es posa en mans de la família, perquè és planetari familiar, és per a visitar-ho en família. Aquest, almenys, és l'objectiu en el que vostès presenten aquest planetari.
Exacte, el planetari de genèric, el que passa és que l'obrim a les famílies els caps de setmana perquè puguin tenir un espai on, a part de ser un planetari i que, diguem, és molt complex, es pugui reduir també al món dels nanos i llavors sigui una combinació la que faci possible que vinguin a visitar-te, no? I és això el que farem.
Perquè quines eren, en principi, les principals constel·lacions, els principals estels que siguin els mariners?
Bé, els mariners bàsicament s'orientaven pel Sol, és l'estel principal que tenim, i també lògicament per la polar, per tenir el nord i per saber la seva alçada respecte a l'horitzó. Això els hi permetia saber la latitud. Però després, quan van baixar cap al sud i van descobrir noves constel·lacions, doncs es van tenir que anar agafant nous sistemes de referència i llavors van tenir que inventar tot una nova astronomia a partir dels càlculs, no? I llavors, doncs, vam anar descobrint el món gràcies als estels, no? Vam anar construint el món i cartografiant-lo gràcies als estels. I això és el que nosaltres podem representar en aquest planetari.
Efectivament. Per què podem trobar, en general, les persones quan arribaran al planetari, què podran veure, què podran trobar, què podran fer?
Bé, el planetari és diverses coses. Una és un planetari, com hem dit, familiar, que permet posar escenes full dom, vol dir 360 graus, que surten en l'acte i que són totalment envolvents. És a dir, en un moment donat estàs veient el cel, però després de cop i volta et trobes amb un vaixell. I trobes que el vaixell gira sobre si mateix i veus tot l'entorn. Després et pots situar a qualsevol lloc del món. Te'n pots anar a l'illa de Pasqua i veure com és el cel en aquesta illa. Pots anar a la Lluna, si vols. És a dir, pots veure la Terra doncs, com la força que tenen els mars, perquè és molta més aigua que no pas terra la que hi ha al nostre planeta. I, per tant, es veu aquest blau de referència. No? Per tant, pot associar la Terra, la navegació i el mar d'una manera molt fàcil i sobretot molt lúdica.
Uh-huh. Escolta, de manera que us està explicant ja ens agafen ganes de vindre a veure-ho, eh? Ja que pots visitar el cel de pràcticament tot el món, les constel·lacions, a través d'aquest planetari.
I fem més coses, perquè també fem teatre.
Ah, sí? Explica.
Sí, fem un espectacle amb l'Arnau Vilardebó, que es diu 88 Infinits, i expliquem la mitologia de les constel·lacions. El que passa és que això és més per adults.
Uh-huh.
Però també dedicat als nanos hi ha un viatge del Beagle que explica doncs, les aventures de Darwin. És una navegació al voltant del Beagle i al voltant del món, que és una pel·lícula també completament full d'om que aprofitem i que fem.
Efectivament, i que n'havíem parlat en alguna ocasió en aquest programa Blau Marí. D'on surt aquesta iniciativa, senyor Pla?
Doncs surt del Museu Marítim i particularment perquè jo he estat el constructor d'aquest planetari.
Caram.
Nosaltres amb el Museu Marítim ens vam posar d'acord fa anys per tenir una relació que ha anat fructificant i que ha permès doncs, que tinguem un planetari especialitzat. I ara, darrerament, amb la introducció de les tecnologies digitals, jo diria que, com el nostre, difícil de trobar. És un planetari que pot fer tot, però, a més, ho pot marinatzar, no? Ho pot fer molt mariner, que és l'objectiu que nosaltres tenim actualment.
Podríem dir que posen en funcionament un planetari digital únic, pràcticament?
Sí, de fet, és que no hi ha cap altre. Perquè els planetaris mariners que hi ha, de fet, una cosa que la gent no sap és que els planetaris dels anys 50 van créixer gràcies als instituts de navegació, que el van popularitzar i que van fer que la gent entengués, i a les escoles de nàutica s'entengués molt bé com funcionava la bòveda del cel a través dels estels. Però què ha passat? Pues que aquests planetaris, molts són dels anys 60, s'han anat fent vellets i la crisi a sobre ha fet que al nostre país n'hi ha 7 o 8 i només n'hi ha 2 d'oberts.
Uh-huh.
I, a més, en molt males condicions. Què ha permès la tecnologia digital? Ha permès canviar tot això. I nosaltres el que hem fet és agafar, reprogramar tot el que es pot fer amb nàutica i navegació, però amb el món digital. Pots imaginar que allò ens multiplica per 1.000 la potència que tenien aquests planetaris nàutics.
Efectivament, déu-n'hi-do. Per tant, el podem visitar en cap de setmana?
Es pot visitar en cap de setmana, que es recordi que ara es pot fer la reserva online.
Uh-huh.
I llavors tenim un cap de setmana dedicat a la navegació i l'astronomia, que és el primer cap de setmana, i després dos caps de setmana més, on farem un programa dedicat a Darwin, com t'he comentat, i un altre del canvi global, perquè parlarem de meteorologia sempre associada al mar.
Doncs ja ho saben, d'aquesta interessant notícia, d'aquest planetari digital, d'aquest planetari familiar que podran visitar al Museu Marítim de Barcelona, n'hem parlat avui amb Albert Pla, responsable justament d'aquest planetari del Museu Marítim. Gràcies per estar amb nosaltres, feliç jornada, enhorabona.
A vosaltres, igualment.
Pues molt bé, Manel, moltíssimes gràcies a tu també i al senyor Albert Pla per informar-nos d'aquest planetari digital del Museu Marítim. Hem començat el primer programa d'aquest any 2014 parlant precisament de temes de voluntariat al llarg del litoral català, d'aquest projecte d'observadors del mar que ha posat en marxa l'Institut de Ciències del Mar, junt amb el CSIC. Concretament parlàvem amb l'investigador d'aquest organisme, Joaquim Garrabou. Hem escoltat el Joan Argento i el Rafael Martí explicar-nos què és esgotar o què vol dir esgotar en l'argot mariner i com ens preparaven un besuc de palangre. A l'acordió del Grumet, els jatudirens han atensat el seu tema sal i dolçura. I l'Eric Tarrés, fundador del portal d'informació nàutica panoramanautico.com, ens ha explicat els principals objectius d'aquest portal referència a l'estat espanyol en l'àmbit de la nàutica esportiva. A Plankton hem conegut que és un fitoscop de la mà de la biòloga Aurora Requena de Plankton. I en aquesta part, el Manel de Ramons es dansava aquest planetari digital del Museu Marítim en companyia de l'Albert Pla. Res més, moltíssimes gràcies per la seva atenció i per la seva confiança. Tornem en el pròxim programa. Una abraçada molt forta d'un servidor. Francesc Callau, adeu-siau i fins a la pròxima ocasió.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.